Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 29 de gener del 2023. El sol encara trigarà prop d'una hora, al voltant de les 8 i 3 del matí, a sortir a l'horitzó de Cadaqués, en una jornada en què no es pondrà per l'horitzó, en aquest cas, del canal, altra punta de Catalunya, fins a un quart de 7 de la tarda. Pel que fa al temps, és un matí una mica més fred que ahir encara, però menys que diumenge i dilluns de la setmana passada, que van ser... segurament des del punt de vista de les temperatures al fons de la vall. Els dos dies més freds d'aquesta onada de fred. Ara tenim glaçades, el 80% del país, em diu el Martí Oliveres, només en queden al marge a la costa, en el dia que avui farà més sol a tot arreu. Per tant, oblidem els petits ruixats que va haver-hi ahir i encarem una setmana en què, tècnicament, demà encara estarem en una onada de fred, però hi haurà recuperació a partir de mitja tarda i a partir de dimarts. De seguida el Martí Oliveres ens dona tots els detalls d'un cap de setmana, l'últim d'aquest mes de gener, a les portes d'un inici de la setmana que pot ser molt intens des del punt de vista polític, per una banda per la molt difícil gestió del govern de Catalunya amb la nova tongada de vaga de metges, sobretot en aquest aspecte, si que es pot complicar si el PSC continua estirant el xiclet de l'aprovació dels pressupostos, malgrat... Avui, si mireu la premsa, bona part dels diaris, de les editorials, de les opinions dels periodistes, apunten gairebé que és qüestió d'hores que hi hagi aprovació de pressupostos a Catalunya, o almenys, com a mínim, acord de pressupostos entre el govern i el PSC. Però també serà una setmana delicada des d'un punt de vista de gestió de procés, perquè a mitja setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea haurà de resoldre una mica més el cas dels exiliats a través de les qüestions prejudicials del cas Llarena. En parlarem en un dia que tindrem basar de les sorpreses, paraules encadenades, embalat, i conversarem avui diumenge amb un dels còmics més importants de les últimes dècades a casa nostra. Joan Pera, actor, sobretot de teatre, actor de doblatge, un home que als seus 74 anys continua fent riure amb la seva sola presència a escena. Aquests dies està fent júnior al Teatre Condal i farem plat estrella amb ell. D'això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, Oques Grasses fan història després de batre el rècord d'assistència al Palau Sant Jordi.
Bona nit, Palau Sant Jordi!
Mai abans s'havia reunit tanta gent en un concert al Sant Jordi, ni Rosalia, ni Estopa, ni Setangara, que tenien fins ara el rècord després de l'ampliació d'aforament del mes d'abril passat. Són 18.400 persones que van respondre ahir a la crida del grup d'Osona, que va escriure una de les pàgines amb majúscules de la música en català. Els tambors habituals d'Oques Grasses que van fer aixecar tothom de la cadira abans de sonar la primera cançó Elefants, que sentíem de fons a l'escenari, 19 músics i una posada en escena a l'alçada dels grans grups, pantalles, leds i efectes especials, Judit.
Un any i mig després que sortissin a la venda les entrades, Oques Grasses va oferir un concert de dues hores amb alguns dels seus grans èxits com Elefants, Bye Bye o Torno a ser jo, una nit de record, on també van explicar que faran un nou disc pel 2024. Així ho va anunciar el cantant i líder del grup, Josep Montero.
Només dir-vos que aquest concert no és el final de res, sinó que és l'inici. És el principi d'una altra etapa d'aquest any pararem després d'aquest concert per tornarem el 2024 amb un disc nou.
Amb els gairebé 19.000 assistents, Oques Grasses posa punt final a la gira per celebrar el seu desè aniversari amb la promesa de tornar amb noves cançons al 2024 i firmant una nit d'èxit rotund.
La premsa que avui es desfan elogis per l'espectacle d'ahir al Sant Jordi, Víctor Vives.
La crònica d'Esteban Linares a La Vanguardia, titulada Oques Grasses ho va petar, qualifica el concert d'apoteòsic, parla de les cares d'eufòria entre el públic i de les picades d'ullet de la banda als directes dels seus inicis. El periódico Jordi Bianchotto subratlla que a Osona van preparar la cita a fons. Diu que un grup que havia recorregut amb abnegació el circuit de bars i locals de la Catalunya central ha entrat a la Champions de la música catalana. Xavier Cervantes a l'Ara també escriu que el grup va rebre una ovació de final de Champions. Destaca el gran desplegament de recursos escènics i visuals de concert gros. I segons Guillem Vidal al Punt Avui, aquesta ha estat una de les grans nits de la història recent de la música en català. El primer Sant Jordi de tota aquesta generació de música festiva que entre festes majors, trompetes i trombons fa uns quants anys que conquereix totes les places per on passen.
Doncs efectivament, el gran concert d'Oques Grasses ahir amb 18.000, bueno, aquesta nit passada, amb 18.400 persones, rècord absolut al Palau Sant Jordi. I aquesta nit, encara en plana cultural, també hi ha hagut entrega, en aquest cas de premis, els Premis Feroz, bastant repartits amb Asbestas, Cinco Lobitos i Alcarràs, com a grans guanyadors. El film de Rodrigo Sorogoyen partia com a clar favorit, 10 nominacions, va marxar a casa amb 3 premis, millor pel·lícula dramàtica, millor actor de repartiment i millor música.
També es van dur 3 premis, 5 Lobitos. El film va aconseguir els guardons a millor guió, millor actriu protagonista per la catalana Laia Costa i millor actriu de repartiment per Susi Sánchez. La tercera protagonista de la nit va ser Carla Simón, a qui van reconèixer com a millor directora per Alcarràs. Simón va aplaudir la collita audiovisual del 2022.
Creo que estar nominado este año ya es un premio, ganarlo ya ni te cuento. Y todos los que no están nominados, porque joder, qué año tan bonito de cine español.
A les sèries hi va haver doble empat. La Ruta de Tres Medias van dur els premis a millor sèrie dramàtica, guió i millor actriu per Clàudia Salas, i també va marxar amb 3 premis No me gusta conducir de TNT, que es va coronar com la millor sèrie de comèdia de l'any.
Les 7 i 7 minuts, pel que fa a la resta de l'actualitat, el govern espanyol admet el que avançava a La Vanguardia ahir, que us explicàvem fa 24 hores, que reformarà la llei del només sí és sí, malgrat Podem encara hi mostra reticències. Tal com avançava el diari ahir, el PSOE té assumit que el text s'ha de retocar per aturar les rebaixes de penes d'agressions sexuals i frenar l'allau de crítiques en ple any electoral.
Fa gairebé 4 mesos que la llei va entrar en vigor i en aquest temps gairebé 300 condemnats s'han beneficiat de la norma. Ara, fons de la Moncloa admeten que és un problema i asseguren que ja treballen per trobar-hi una solució. No està clar com pretenen frenar el degoteig de revisions a la baixa. Des de Podem, a més, asseguren que no hi ha acord al respecte i denuncien pressions de la dreta. També al PSOE en parlava la portaveu del partit, Isa Serra.
Nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadores. Que lo que estamos viendo es una ofensiva.
Mentre des del PP recorden que des que es va aprovar, que demanen que es rectifiqui el text i ofereixen els seus vots al Congrés per aprovar-ho.
Mentrestant, els Mossos desvinculen la macrobatuda d'ahir a la discoteca Waka a Sant Quirze del Vallès de la investigació pel vídeo sexual d'una menor a la pista de ball del local. Un centenar d'agents van identificar les 900 persones que hi havia la nit passada a la discoteca i en van denunciar 10 per possessió de drogues. Mentrestant, en plana política, a les portes d'una setmana que pot ser clau per finalment acordar els pressupostos de la Generalitat, Esquerra va fer ahir una mostra de cohesió interna. El Congrés Nacional del Partit va aprovar el full de ruta pels pròxims 4 anys.
El document avala la negociació amb l'Estat i planteja un referèndum pactat que, per aconseguir la independència, hauria de tenir una participació mínima del 50% i un 55% dels vots a favor del sí. El president dels republicans, Oriol Junqueras, defensa que aquesta via és l'única possible per aconseguir la independència.
Estem convençuts que el nostre objectiu paga la pena, que la nostra manera d'assolir-lo és la més eficaç, la que genera més consensos dins de casa nostra i la que ens permet aconseguir l'acompanyament internacional que ens és imprescindible. I no sabem veure altres camins.
El Congrés també va servir per defensar davant la militància les sessions al PSC per mirar de pactar els pressupostos. Pere Aragonès va insistir que la decisió d'acceptar el projecte del quart cinturó respon a la responsabilitat que implica governar.
En aquests moments de complexitat és quan és més determinant exercir el lideratge. Nosaltres no som els que abandonem en moments complexes. Nosaltres no estem presents a les institucions per passar el temps, per gestionar el que podrien gestionar altres. Hem vingut a transformar.
Des del PSC, Salvador Illa va tornar a recordar que encara queden serrells importants per resoldre i espera que la reunió de demà serveixi per acabar d'acostar posicions.
I sobre la polèmica de la setmana, l'acomiadament de Manel Vidal del programa Zona Franca de TV3, ahir vam veure, perquè no el vam sentir, la primera pronúncia al respecte de l'humorista en un fil a Twitter. Va defensar el gag de la discòrdia.
De fet, hi va insistir en la idea que, va escriure literalment, en l'eix social, el PSC és un partit de dretes i en l'eix nacional són d'extrema dreta. Això sí, va voler deixar clar que no va dir nazi a ningú i amb la ironia que el caracteritza va criticar el seu acomiadament dient que exigir el cap d'un col·laborador és una manera estranya de no voler semblar nazi. A la xarxa social, l'humorista va repartir també cap al PSC, qui acusa de fingir la indignació i lamentava que TV3 i Esquerra hagin cedit.
Mentrestant, el món acadèmic i polític lloa la figura de Xavier Robert de Ventós, que va morir ahir a Barcelona a l'edat de 83 anys. Filòsof, escriptor, crític d'art, polític, se'l considera una figura clau a la vida pública catalana des dels 60.
La seva trajectòria va estar marcada per l'activisme polític i el pensament filosòfic lligat sempre a la quotidianitat de la vida. Va publicar una trentena de llibres. Es va fer popular amb les seves aparicions televisives i els mitjans de comunicació i l'activitat política, juntament amb noms com Pasqual Maragall, amb qui eren molt amics. Va ser professor de diverses universitats catalanes, també als Estats Units, i va fundar el Col·legi de Filosofia. Entre d'altres, va rebre el Premi Anagrama d'Assaig i el Josep Pla de Narrativa.
I als Estats Units, nova nit de protestes pacífiques, en aquest cas per la mort d'un jove abans de 5 policies. Milers de persones han tornat a omplir els carrers de les grans ciutats dels Estats Units sense pràcticament incidències.
A part de les protestes, diferents personalitats com actors, músics i esportistes han criticat durament la pallissa que els agents van clavar a Tyre Nichols. Barack Obama i Michelle Obama fins i tot han demanat en un comunicat conjunt que Amèrica repensi el seu sistema policial. La mare de la víctima ha obert una pàgina de micromecenatge per poder pagar-se els tractaments de salut mental i ja ha recaptat gairebé $1 milió.
I un segon atemptat a Jerusalem eleva encara més la tensió entre Israel i Palestina l'endemà de la mort de 7 persones en un atac a una sinagoga a Jerusalem. Ahir va ser, atenció, un jove de 13 anys, qui va disparar contra 5 persones en un assentament jueu.
Va passar a Ciutat David. Segons la versió de la policia israeliana, l'atacant va obrir foc amb una pistola contra l'assentament jueu i en va ferir 2 persones. 2 civils, amb permís d'armes, van abatre el menor a trets. Després d'aquest atac i l'atemptat d'abans d'ahir, Israel ha reforçat la presència militar a Cisjordània. De fet, les autoritats israelianes han decretat l'estat d'alerta màxima al país. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha promès que els atacs tindran una resposta ràpida i precisa.
3 minuts i un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, el Barça va guanyar ahir el duel català al camp del Girona, patint 0-1 amb gol de Pedri, i va haver de demanar l'hora al final per conservar els 3 punts. La notícia negativa pels Blaugrana, però, és la lesió després de més d'un any de Dembélé, que estarà un mes de baixa.
Sí, Dembélé va haver de marxar de la gespa de Montilivi a la meitat de la primera part i les proves van confirmar un trencament a la coixa esquerra que molt possiblement farà que es perdi l'eliminatòria d'Europa League contra el Manchester United, justament en el millor moment del francès des que és jugador del Barça. Pedri, que el va substituir, va ser a la segona part l'autor del gol de la victòria dels de Xavi, que continuen líders de la Lliga amb 6 punts de marge respecte al Madrid. Els blancs, per tant, estan obligats a guanyar la Real Societat aquesta nit al Bernabéu per no despenjar-se. L'Espanyol, de la seva banda, farà oficial en les properes hores la incorporació del migcampista del Celta, Denis Suárez, que arribarà cedit fins a final de temporada. I al marge del futbol, d'aquí a poc més de 2 hores, arrenca la final masculina de l'Open d'Austràlia entre Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas. Qui la guanyi s'endurà el primer gran slam de la temporada i serà el nou número 1 del rànquing mundial.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, continuem amb el fred, eh?
Continuem amb aquest fred intens, sobretot de nit i matinada, ara mateix glaçades pràcticament a tot el país. Només en queden al marge alguns sectors de la costa i del prelitoral. Per tant, toca abrigar-se bé aquest diumenge. També al migdia notarem fred, tot i el sol que ha d'imposar-se ja a tot Catalunya amb restes de vent als dos extrems del país i a partir de demà comença a recuperar-se lentament la temperatura.
Un minut i un quart de 8.
El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en 2 hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Prepara deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
53.626, 5, 3, 6, 2, 6, de la sèrie 28, 0, 2, 8.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
La grandesa de la ràdio és immensa. Aquests dies m'ha vingut al cap un referent satíric de la situació política dels anys 80 i 90. La verbena de la Moncloa, programa primer i després espai, desgranava en clau d'humor els vicis i defectes d'una democràcia que amb prou feines arribava als 10 anys d'edat. Recordo com Luis Figuerola Ferretti i Javier Capitán imitaven amb gran realisme les veus dels líders polítics, cosa que amb els anys i en clau catalana van fer amb èxit Minoria Absoluta o el versió del Clapés. Vázquez Montalbán va definir la verbena com un dels millors programes de la ràdio del moment. I ho era. Un dels personatges més celebrats era el de Braulio, l'encarregat del manteniment i prescriptor de totes les reformes que calia fer als edificis i elements públics dependents dels ministeris, exèrcit inclòs. Ell, amb els seus tornillos roscachapa, ho adobava tot a base de nyaps que almenys de moment aconseguien tirar pa'lante. Una imatge viva de la improvisació i la chapuza tan lligades al caràcter espanyol més primari. Genial! I he pensat, dic, quan sembla que ara el gobierno, davant els compromisos militars d'Alemanya amb Ucraïna, no es vol quedar enrere i també hi enviarà tancs Leopard. Pas solidarios nosotros. Ara bé, es parla d'uns tancs obsolets que l'exèrcit espanyol té immobilitzats i que, si es volen utilitzar, cal fer importants arranjaments per tornar-los a la vida. Els veig farcits de pagats recosits amb cargols rovellats i aguantats amb cinta americana. El roscachapa ho segueix patant i mostra la identitat d'un país que vol ser punter i encara no ha superat la fase del ridícul. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que als del Via Lliure ens agrada viatjar, ens agrada fer les maletes, donar voltes pel món, i ho hem fet en les últimes temporades, ho seguim fent, també buscant nous horitzons. I en aquest cas ens agafem a una efemèride, la de fa uns quants mesos, quan una obra essencial de la literatura, com és La volta al món en 80 dies, de Jules Verne, va fer el seu 150è aniversari, i aquest any, al llarg d'aquesta temporada, per tant, els del Via Lliure fem les maletes per fer
La volta al món en 80 llibres.
I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge ens desplacem, fem un viatge, una destinació diferent, i ens acompanyem d'un llibre per desplaçar-nos fins allà. Avui estem a l'etapa número 41 del viatge, hem superat la meitat, i ja ens havíem quedat ahir a l'Equador. On anem avui, Víctor Vives? Bon dia.
Bon dia, doncs anem a Albània.
De nou cap a continent europeu, amb quin llibre viatgem fins a Albània, Víctor?
Amb El palau dels somnis, d'Ismail Kadaré. Se'l considera l'escriptor més important de la literatura albanesa, alhora atacat, però també reivindicat per la dictadura estalinista, va saber trobar les escletxes per esquivar la censura a base d'ironia i sobreentesos. Ara bé, aquesta posició ambivalent el va portar al final a exiliar-se a París quan aquest règim ja s'ensorrava. La novel·la que ens ocupa justament un exemple de burla a la censura. El Palau dels Somnis del títol resulta ser un tèrbol ministeri on els funcionaris es dediquen a examinar què somia cadascun dels ciutadans. El protagonista va fent carrera als despatxos d'aquest ministeri, comença el departament que selecciona els somnis, després el promocionen a la secció que els interpreta i al final coneix com es determina quins són els somnis importants. L'objectiu és esbrinar el destí del sultà i del país sencer. Doncs bé, l'autor va situar l'acció a l'imperi otomà, però pels lectors del país, pels albanesos, era evident que en realitat la història estava parlant d'ells.
Per tant, una novel·la que descriu aquest ambient opressiu de l'Albània dictatorial.
En realitat, l'escenari que descriu el llibre és sospitosament semblant a la plaça principal de Tirana, la capital, la plaça Skanderberg, i el Palau dels Somnis, concretament, sembla una còpia del que era l'edifici del Comitè Central del Partit del Treball albanès. O sigui que el paral·lelisme estava claríssim. A través de la novel·la ens endinsem en una de les dictadures més asfixiants, com deies, dels últims temps, la d'Enver Hoxha, que alguns analistes han comparat amb el règim de Corea del Nord. De fet, la novel·la el posa al nivell del gran germà de George Orwell.
Doncs avui que hem viatjat fins a Europa, aquest país que també va passar per una dictadura, viatjant, per tant, a Albània, amb el Palau dels Somnis d'Ismail Kadaré en la nostra volta al món literari. Podeu recuperar la informació, si voleu, del llibre, si us ha interessat, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, em dic Marta. Us envio aquesta nota des de l'Ella. I això és el que sento cap a quarts de set, quan em llevo els caps de setmana. I no és que em desperti aquesta hora per fer res en especial, però el ritme entre setmana fa que aquesta hora se m'obrin els ulls.
Doncs bé, almenys si s'obre els ulls i pot sentir i veure fins i tot alguns d'aquests ocells, doncs ja hi té molt de guanyat. La Marta des de l'Ella, que ens saluda i saluda la resta de l'audiència a través d'aquest so que forma part ja del collage sonor que demanem als oients cada cap de setmana. El vostre so que defineix els caps de setmana, sigui doncs, quan us lleveu al matí o quan aneu a fer qualsevol tipus d'activitat, d'esport, d'oci, de cultura, d'entreteniment, amb amics, amb famílies, sols, com vulgueu, algun so que us defineixi, que defineixi les vostres activitats de cap de setmana, ens ho feu arribar, si voleu, al WhatsApp del Via Lliure, al 606-25-64-39, amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606-25-64-39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 29 de gener, farem una reculada musical. Fins a quin dia 29 de gener?
Res, avui poquet, 10 anys.
I sit here in a daze, wishing I could change my ways. And let's not pretend.
Aquesta és la veu de Ben Harper a través de quina cançó i de quina efemèride, Maria?
Doncs perquè avui fa precisament 10 anys que es va publicar el seu àlbum Get Up juntament amb el músic Charlie Musselwhite, el qual sentim en aquesta harmònica meravellosa. Està considerat pels experts com un dels millors àlbums de blues i, de fet, en l'any següent, el 2014, es va endur el Premi Grammy com a millor disc de blues. Aquesta no era la primera vegada que Musselwhite i Harper gravaven junts una cançó. A finals dels anys 90 havien enregistrat Burning Hell juntament amb John Lee Hooker, el qual, per cert, es va quedar astorat de la química que hi havia entre aquests dos músics. Una de les 10 cançons que ofereixen en aquest disc els dos músics és la que sentim de fons, You Found Another Love, I Lost Another Friend, que anys després de publicar-se, això és molt curiós, el 2019, va aconseguir el certificat d'or de l'Associació de la Indústria Discogràfica dels Estats Units.
Like it's raining when it's just been pouring down the sun. As if life is over when it has only just begun.
Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo, especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a portaventuraworld.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any, d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clavés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
més?
1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí, com cada diumenge, entrem en aquesta fase entre intempestiva i plàcida. Ara que mireu el rellotge podeu veure que és aquesta hora que per alguns tot just fa començar el dia i per d'altres és aquella sensació d'ostres, se m'ha fet tard, me'n vaig cap a casa. Això li passa a determinada gent d'una part de la civilització i de l'altra. I és aquesta hora, que és entre naïf i onírica, que ens agrada desplaçar-nos en un raconet de casa nostra que no hem volgut revelar mai, que forma part dels mapes de la geografia del país, i que és un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda, al final del qual hi ha un edifici sense masses pretensions arquitectòniques ni artístiques ni de cap tipus, però que darrere d'una sumptuosa porta, que ja està envellida pel pas del temps, ens espera un immens, una quantitat indecent, deia, de passadissos, en fi, amb meravelles de tot tipus. I és el basar de les sorpreses, i a la seva porta sempre hi ha expectant, amb aquesta mirada fantàstica, l'Albert Berlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com
que,
a tot?
Que m'agrada interpretar, perquè a vegades penso, jo avui què tal, com estarà l'Albert?
Bé, home, ja saps que jo m'encanta fer ràdio aquesta hora del matí, en què hi ha aquesta mena de complicitat amb els... Semblava que eren pocs oients els que més o menys compartien aquesta estona, però és evident que no, que són molts, i per tant, doncs, molta il·lusió de poder presentar un nou tema aquesta setmana, clar que sí.
Un matí per passar amb una mica de fred, ui, també, sí. en aquest carreró, que sortosament no hi corre el vent, per tant no es fa fer... Aquí sota a la ràdio, a RAC1, diguem-ne, l'Avinguda Diagonal, just a l'entrada hi ha una mena de túnel, i es fa l'efecte de túnel de vent, diguem-ne. I allà hi passa una remolinada tremenda. Aquí, en aquest carrer on ens trobem ara, és diferent, perquè estem una miqueta més tapats. Sortosament, doncs sí, això, mira, evita que baixi més la temperatura encara.
I això, aquest és un dels motius principals per als quals vaig decidir adquirir aquest basar. Ja sé que és una cosa com molt estúpida, molt racional, molt racional, molt pragmàtic no és, però vaig veure que aquí es crea una mena de microclima,
ara,
en el que més o menys qualsevol època de l'any, home, fa fresqueta, però no és allò que diguis, no és allò d'anar amb la bufanda,
no,
i l'abric i tot,
Estàs arrecerat.
Ah, jo mateix. I aquest, ho vaig trobar tan encantador que dic, home, doncs escolta, doncs aquí hem de fer alguna cosa.
Sobre aquesta temperatura, el que sí que ens garanteix és l'ambient òptim per llegir postals nadalenques, perquè per Nadal no feia fred, ara sí. Llavors, no sé si encara en tenim, de postals i de cartes de Nadal.
Sí. Estem a l'últim diumenge del mes de gener, per tant, seria l'últim termini per llegir cartes. Ens han arribat algunes més, ja no massa més, però aquesta setmana sí que tindrem dues Nadales, més que res perquè un dels sobres posa Nadal amb lletres grans de color verd, vull dir que no hi ha cap mena d'equivocació, i l'altra, d'una manera més discreta, però també d'igual de fafaent, hi ha tot un seguit d'estrelletes que s'ha dibuixat el nostre oient per constatar, doncs, que també estem en una felicitació de Nadal. Obrim la primera, ens l'assigna una senyora que ja ens ha escrit en alguna ocasió, és l'Anna Fabregat, és una persona que assisteix a les meves conferències de cinema, i de fet, la primera carta que ens escriurà era d'això, precisament per contar-nos una xerrada meva. Ens escriu des de Barcelona, i de dins extraiem, doncs, efectivament, una felicitació de Nadal, en qui en tres corones simulen els tres reis, a dintre hi podem llegir, ara ve Nadal, menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons, bon Nadal i bones festes, cordialment Anna Fabregat i Jordi Corbatera, i de dins extrem també, doncs, un full d'INA 5, és a dir, la meitat d'un d'INA 4, en el que podem llegir el següent: Albert, espero i desitjo que estiguis més bé del refredat que et donava tos, perquè el passat dijous, dia 24, a l'aula de la Facultat de Farmàcia, jo sempre porto carmelets perquè tinc faringitis, i quan vas demanar un carmelet, jo tenia la bosseta a la mà i vaig poder donar-te'n un, que sí que és molt molest, d'aquesta pica al coll. No, és que vaig tenir un atac de tos, estem parlant del dia 24, però de novembre, vaig tenir un atac de tos, i saps allò quan estàs intentant parlar, projectant la veu, que no hi ha manera d'arrencar, i tothom està expectant amb el suspens de dir, ai mare, a veure si s'anuagarà, si s'hi quedarà, i llavors vaig tenir tota una corrua de carrelets que em van portar. Això. I aquí diu també, sempre esperem les teves conferències, són molt bones, et posem la màxima nota, endavant amb afecte, Anna Fabregat i Jordi, records, molts records a Xavi, xapó pel programa. Doncs sí. L'Anna i el Jordi, que ens escriuen des de Barcelona amb una felicitació de Nadal que, evidentment, agraïm moltíssim.
Agraït.
I la segona és una felicitació amb un sobre també petit que ens arriba des d'Olot, d'aquesta bonica vila de Girona, i ens l'envia la Remei Estrada. I anem a obrir el sobre, a veure què ens indica. La cal·ligrafia d'un moment és molt notable, deu ser també una lletra una lletra manuscrita. Aquí extraiem també, doncs, sí, efectivament, una felicitació de Nadal, molt maca, impresa. Ah, mira, deu ser original de la pròpia oient, la Remei, perquè veig que aquí està signada.
Uh-huh.
I una vista aèria, atenció, una vista aèria d'un dels volcans de la Garrotxa.
Ara.
Ostres, molt bé, tu, caram. Ostres, quina vista més maca.
No saps, no diu quin és? No diu quin és?
No, però vaja, jo dueixo. Home, pila, si és Olot, jo diria que ha de ser... Perquè, no sé... No
ara no recordo si és el Montsacopa, el d'Olot.
Sí.
Però n'hi ha uns quants, Olot.
Jo sé que n'hi ha un que és aquella ermita, allà, aquella ermita just a la meitat, que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Va, anem a posar una ermita just a dins del cràter, eh?
Sí, aquest és el de Santa Margarida, carta, diria.
Això mateix, el de Santa Margarida, correcte. I de dins extraiem també una carta d'Ina 4 que diu el següent... Bon dia, Albert i Xavi. Us escolto des del principi de la secció, però fins avui no m'he decidit a adscriure-us. Fa setmanes que pensava que el Ploretegui arrencaria de nou, però veig que aneu rebent cartes i jo he anat posposant la decisió d'enviar-vos cap text. Ara, però, i no per pena, m'he decidit i us dedico aquestes quatre ratlles, a més de fer-vos arribar aquesta felicitació de Nadal, que aquest any he dissenyat per felicitar coneguts i saludats i que espero pugueu veure abans no passin les festes. Us he fet cas i he intentat que el sobre us digués que tenia aquesta finalitat. Doncs, efectivament, d'aquí l'hem rescatat. Fent memòria, he buscat la paraula que últimament em lliga al lloc on visc, la B baixa de volcà. La vau fer un 2 de maig del 2021, però també la M de muntanya, d'uns anys enrere. Veure i estar rodejada de muntanyes o volcans, a més de caminar i estar en contacte amb la natura, és ara mateix una de les meves majors aficions, igual que la de poder fotografiar llocs que m'acompanyaran tota la vida. Vaig néixer a Sabadell.
Epa-la!
Sabadell.
I va acabar la Garrotxa.
Això mateix, tot i que la vida m'ha dut a Olot, on he trobat un lloc amb més contacte amb la natura i on la tardor, que aquest any ha estat mandrosa, em regala paisatges realment increïbles. Cada vegada que parleu de Sabadell, de la pastisseria Cellers, del cinema Imperial, em porteu la meva infantesa i arrels, i sentir-vos cada diumenge des del llit és la dosi de pau i calma per afrontar la nova setmana. No vull allargar més, perquè fa temps que he perdut la pràctica d'enviar cartes i de fer bona cal·ligrafia, però espero haver-vos transmès una mica de pau garrotxina i aprofito per desitjar bones festes i que el Besar continuï amb la seva activitat durant molts anys, al final d'aquell carreró. Una abraçada ben forta per tots, Remei Estrada.
Doncs moltes gràcies.
Des d'Olot, aquesta sabellenca que ens escriu amb aquesta carta també magnífica.
Gràcies a la Remei i també a l'Anna Fabregat, dir-li a la Remei que efectivament una mica de pau des de la Garrotxa. Jo sempre he dit que és una de les meves comarques preferides del país. No ho puc dir gaire ara perquè hi ha una il·lustre garrotxina que forma part de l'equip del programa, que és la Sandra Sotillo, i llavors ara me n'abstinc una mica més perquè no vagi per tot arreu traient pit, però sí, s'ha de reconèixer, la Garrotxa és una comarca meravellosa del país. Bé, doncs gràcies a l'Anna, gràcies a la Remei, a tota la gent que continueu escrivint i que podeu seguir-ho fent, com sempre a l'adreça habitual, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és costum i compromís del programa, el Berlegui llegirà totes les cartes quan tingui l'ocasió i la respondrà una per una. Bé, em vas dir que el Berlegui Express va passar totes les revisions sense cap mena de problema. Vaig cap allà a veure... Net com una patena,
Sí, net i polit,
Estira,
No, és que és una de les meves obsessions, sobretot la netedat, la pulcritud i l'ordre, Vull dir que el
jo
que
passa, clar,
quan tens nanos petits i tot això, sí, amb els nanos petits passes l'aspirador i no saps ben bé què t'hi trobaràs al darrere, Vull dir que... Mira, avui anem a un dels llocs que ha estat l'escenari d'alguns dels fets més terribles i dolorosos de la història de la humanitat. Ens anem a Alemanya, a un dels camps de concentració on van ser deportats entre milers de persones innocents 6 bombers catalans durant la Guerra Civil Espanyola. I és casual que això passi, mira, 2 dies després, aquest passat divendres, va ser el Dia Internacional de la Commemoració de la Memòria per les Víctimes de l'Holocaust. Vull dir que d'alguna manera o altra ens va molt bé per apuntar aquest fet. La idea que tenen d'anar a aquest camp de concentració és perquè hi ha un homenatge el proper divendres de la setmana que ve, el 3 de febrer, hi ha un homenatge previst a uns bombers. Uh-huh. I aquestes darreres setmanes s'ha fet una intensa recerca per trobar alguns familiars seus perquè hi puguin estar presents.
Carai, però llavors aquest camp de concentració s'ha entrat a dins.
No, nosaltres no hi entrarem, eh? Fora, perquè...
D'acord.
No, només és el punt de partida basar d'avui, perquè, a més, mira, és una cosa que a mi em fa molt de respecte.
Sí,
tant de respecte. que no m'atreveixo, de veritat, eh? Vull dir que...
Perfecte.
No he anat mai a cap de camp de concentració, eh?
No,
i
no
tindria els meus dubtes, fins i tot, no diria ètics, però sí que... no sé, aquestes coses m'afecten molt a mi.
Sí.
Bé, el cas és que tu has agafat l'abric per això, no? Perquè
sí,
ets allà fora, però fred em fa, eh?
Val.
Sí?
Doncs som-hi.
Doncs apa, som-hi.
Quin fred, tu. Fred, vent, està nevant i tot, o sigui que... Déu-n'hi-do, eh? Clima insuportable ara mateix, eh?
Doncs sí. Mira, ara aquí són 7:45 també, perquè és el mateix fus horari que Catalunya. Encara no s'ha aixecat el dia i, home, entre altres coses, fixa't aquesta vista d'aquí, passats 80 anys... dels terribles fets dels camps de concentració, encara aquesta vista continua sent certament atemoridora.
Sí, molt. No, la quantitat de... En fi, d'històries terribles que aquests murs han pogut veure i que en són testimoni, no? Per què hem vingut fins aquí, però, Albert?
Mira, som aquí perquè un historiador i bomber voluntari terrassenc, en Marc Ferrer, fa anys que té un web que és Bombers en Guerra, on intenta omplir un buit històric que hi ha sobre aquest cos durant la Guerra Civil. Ell intenta reconstruir la història dels membres del cos de bombers, si van anar al front, si van morir, si van patir repressió, si van haver d'exiliar-se. Com et deia, el cos de bombers de Barcelona vol tributar un homenatge a aquests 6 funcionaris de la institució que van acabar a mans dels nazis. Només s'han trobat les dades d'un, i es van localitzar els familiars de la resta. Jo el divendres vaig parlar amb el Marc Ferrer, perquè per cert el conec, i li vaig preguntar si continuaven buscant familiars d'aquests soldats, diguem-ne així, desapareguts. Els seus noms, recordem-ho, per si algun oient ens està escoltant ara
sí.
I un calla. Doncs
sí.
Aquest va ser un tiet meu que també voldria d'alguna manera o altra que se li tributés aquest homenatge. Mira, els noms són Josep Alcoverro Soler, Eduard Antonio Añumé, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno i Francesc Trucó Barceló.
Val. Josep Alcoverro Soler, Eduard Antonio Añover, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno i Francesc Trucó o Trucó Barceló. D'acord?
Això mateix.
Aquests són els noms. Si algú està interessat, que contacti, sisplau, amb el Marc Ferrer, que té aquest web de Bombers en Guerra i que li doni informació. Està tenint sort per això, el Marc, o no?
Sí, n'ha tingut, però clar, diguem-ne que fa setmanes que està amb aquests últims, per entendre'ns, que intenta trobar. Perquè, a veure, no ens enganyem, intentar recompondre un trencaclosques com aquest, home, és apassionant, com ho és tot capbussament a la història, perquè, en el fons, bé, fem visible unes persones que, com nosaltres, van viure, van tenir els seus encerts, els seus errors a la vida, i l'existència els va portar, doncs, en aquest cas, a un final malauradament molt tràgic. I reivindicar els seus noms és una manera de... Bé, doncs, és una manera de prorrogar l'inevitable oblit on tard o d'hora hi acabarem tots.
Mm-hmm.
De manera que avui dedicarem un nou besar de les sorpreses, el que fa 290, a la professió d'aquesta extraordinària gent. Avui la lletra B. La B de bomber.
Mira, Beurlec, i ara tu m'ho respondràs, que sempre ho tens al cap, eh? Però
sí.
Diria que no hem parlat de tants oficis al basar. Pot ser?
Mira, jo també ho creia, però noi, he fet un llistat i n'han sortit uns quants.
Ah,
no
sí?
Massa, però n'han sortit uns quants, eh? Han sortit mestres, barbers, espies, carters, pallassos, servents, mariners, monges i capellans.
Carai, bueno, doncs llavors sí. M'han retirat.
Déu-n'hi-duret, eh? I això que estem parlant d'aquest oficial de bombers, d'un d'aquelles professions que gaudeix de l'admiració unànime de la societat. O sigui, és inequívoca l'opinió que
sí,
tothom
sí.
té sobre aquest col·lectiu, no? Herois que no només es dediquen a extingir incendis, sinó que també rescaten persones i rescaten animals. La seva feina, tots ho sabem, va molt més enllà, fins al punt de ser una de les professions a les que s'hi vol dedicar la canalla.
Bueno, és que juntament amb els metges potser deuen ser dels més admirats i de les professions que més... I en l'astronauta, diguem. Les professions
sí.
que primer diuen els nens quan volen ser grans.
Eh? Bueno, llavors també tenim un futbolista, eh?
Ah, sí,
però...
també.
Clar,
i a partir d'ara, youtuber. O sigui,
sí.
que imagina't.
O influencer.
Com hem anat caient enfonsant-nos en la misèria. Però bueno, En fi.
Jo recordo que fa pocs anys, és per res, només un petit detall, però per, que demostra una mica, a veure, ja sé que no es pot generalitzar, però a mi em va cridar molt l'atenció, fa uns quants anys es va publicar una notícia d'un bomber gallec
sí.
que es va negar a participar en un desnonament d'una senyora de 85 anys, afirmant que els bombers no estem per desnonar ningú.
Yeah.
I encara que va ser multat, perquè aquest bomber va ser multat i sancionat per això,
sí,
Ostres, va rebre l'aplaudiment de la ciutadania, perquè tothom tenia clar que possiblement no estava fent les coses legals, però sí les coses correctes.
Bueno, però és que té raó, un bomber no es dedica a desnonar el personal, però en fi...
Hi ha algú que hagi de desnonar una persona de 85 anys?
No,
és un altre tema,
però... Però hi ha d'altres oficis que en principi s'hi dediquen perquè són policia judicial, però vaja, això seria un altre debat. En tot cas...
Bé, podem pensar que...
Sí.
Digues.
No, en tot cas, digues.
Que podem pensar que els bombers és una institució relativament moderna, però...
Això t'anava a dir,
però...
clar, que és una
però
cosa
no.
molt dels nostres dies, o no?
Sí, però no, els seus orígens són més remots dels que ens pensem. La paraula bomber està relacionada amb la bomba hidràulica i així l'anomenem en moltes llengües, diguem-ne, romàniques, com el català, el castellà, el portuguès, el francès o l'italià, que s'anomenen, a l'italià, per exemple, s'anomena pompiere, el bomber s'anomena pompiere. En canvi, és curiós com en llengües indoeuropees es fa referència més al foc, com fireman, per exemple, en anglès, no? És a dir, homes de foc,
fireman. És veritat.
Cosa que no deixa resultar, diguem-ne, com bastant curiós, no?
Llavors, més enllà de la direcció que agafen les llengües en cada moment i en cada lloc, això que ens deies que és un ofici probablement més antic del que ens podíem pensar, fins on ens hauríem de remuntar?
Doncs mira, d'entrada hem de dir que en història és molt difícil de poder establir quan comencen les coses, perquè moltes proves desapareixen i altres que es troben potser no són ben bé allò que es pensa que són. Quan parlem de bombers, fa uns quants anys, el 2004, uns arqueòlegs van trobar a la vall del Rin les restes d'una bomba d'aigua romana dels vols del segle III de la nostra era, que es creu que era utilitzada per apagar focs i que s'ha acabat considerant una mica el testimoni més antic de la història relacionat amb els bombers. Sabem, però, que hi ha bombers des de fa molts més anys i, de fet, podem dir que la primera persona que va ser l'organitzador d'un servei de bombers a l'antiga Roma va ser Marcus Licinius Crassus.
Espero que fos posterior a Neró, perquè si no és evident que va fallar en la seva feina, diguem-ne. És un nom aquest que deies, Marcus Licinius, has dit?
Licinius.
Licinius Crassus, que em sona de pel·lícula, però no tinc molt clar de quina. No?
Bon dia, doncs efectivament, és que surt en una pel·lícula.
Ha surt
en
una pel·lícula,
Sí. A veure, d'entrada, aquest personatge, Marcus Licinius Crassus, és un personatge fascinant. Va ser general, va ser cònsul, polític i senador, i va ser un dels homes més rics del seu temps. Es diu que va estar involucrat a la conjuració de Catilina, que va ser un fracassat intent de cop d'estat militar a la República, llavors molt feble, i també va ser qui va derrotar, atenció, Espartacus, a la famosa revolta dels esclaus. I, doncs, mira, potser et sona per aquí, perquè a la famosa pel·lícula de Stanley Kubrick,
sí, el
personatge de Marcus Licinius Crassus era interpretat per Laurence Olivier, que era el dolent, per entendre'ns.
Oh.
O sigui, aquell que empresona el Kirk Douglas i el fa crucificar, crec que és a la Via Àpia, doncs ella, el Laurence
Home,
Olivier.
Però llavors és dolent el personatge, no?
Sí.
Almenys a la pel·lícula.
Bombers, sí, no, ja veuràs com encara més, perquè amb el tema dels bombers especialment. Perquè aquest senyor està considerat un dels precursors dels bombers, però de manera com un pèl interessada, perquè ell va organitzar un cos i quan el reclamaven per un incendi, ell s'hi personava amb els bombers, anomenats vigiles, és a dir, vigilants, però que no apagaven el foc fins que el propietari de l'immoble no li venia a baix preu.
Hosti, què dius ara?
I d'aquesta manera, clar, es va fer immensament ric.
Però què dius, home?
Sí. Sí, hi ha una pel·lícula de Martin Scorsese, per cert, que és el Gangs of New York,
sí,
que també parla una mica de la corrupció de bombers, i crec que hi ha una escena també molt semblant a aquesta. Bé, el cas és que aquest senyor havia nascut l'any 115 abans de Crist, va morir als 62 anys a la batalla de Carres, però vull dir que aquest va ser, de manera, sí, una mica interessada i no massa...
Una mica, bàsicament, per aconseguir fer baixar els preus dels immobles, vull dir que té la marinera.
Tela marinera. I ja que estem a l'any 115, doncs aquests són els anys, bé, de fet, uns quants més, 122 concretament, que té la bombeta més antiga del món, que encara funciona i que es troba precisament en un parc de bombers.
Amb això, aquesta història l'he vista alguna vegada en algun reportatge, en algun documental. Uh-huh. Aquesta història d'una bombeta que no s'ha apagat mai en més d'un segle. Però això a on és aquesta bombeta?
Doncs mira, t'explico la història. A l'any 1901, és a dir, fa 122 anys, es va encendre per primer cop una bombeta al 4550 de East Avenue, que és on es troba el parc de bombers de Livermore, a Califòrnia. I mai s'ha apagat en els 122 anys que porta encesa.
Això és un altre moment de la història, eh? Perquè, evidentment, jo la de vegades que he hagut de canviar les bombetes a casa, penso, imagina't, allò que porten un any o dos i dius, bueno, què passa aquí?
Ja està.
Què passa aquí?
Va ser fabricada per la Shelby Electric Company a finals de la dècada de 1890, quan el concepte d'obsolescència programada encara, evidentment, no es portava. I el seu filament, això sí, és 8 vegades més gruixut que el d'una bombeta normal, la que va popularitzar Edison. Tenint en compte que la durada mitjana d'una bombeta és d'una bombeta, diguem-ne, convencional, és d'unes 2.000 hores, i que aquesta porta 1 milió d'hores encesa, doncs ja pots comptar que això és com un petit miracle.
Et dic una cosa, Beorlegui, si algun dia s'apaga, jo crec, primer, que hi haurà un drama, i segon, hi haurà algú que voldrà tapar-ho, i senzillament hi posarà una altra bombeta, perquè, clar, tu t'imagines el drama nacional que implica que s'apagui la famosa bombeta? Home, per favor.
És que... Poca broma, perquè el més curiós és que durant dècades ningú se n'havia adonat que era molt antiga. Mm-hmm. I el 1972, és a dir, fa 51 anys, un periodista local s'hi va interessar. I va ser llavors quan es va descobrir la seva antiguitat. I també qui l'havia fet instal·lar. Va ser un empresari de la ciutat que va voler comprar material pels bombers, però clar, evidentment, a principis del segle passat. Avui en dia, no cal dir-ho, és la gran atracció turística de la ciutat. I fins i tot té una pàgina web. La setmana passada hi vaig entrar per última vegada i efectivament aquesta bombeta encara estava engegada. Tot carai. I que no descarto això que deies tu, eh? Vull dir que poder en
un
algun
dia,
moment
nyec.
La bombeta mort i... Bé, les bombetes les associem metafòricament a les idees. Tens una idea i es representa en dibuix amb una bombeta.
Sí,
doncs va, ja que parlem de bombers i d'idees, coneguem l'origen de l'expressió tenir idees de bomber.
És veritat que per què es diu això?
Bueno, sí, ara s'utilitza aquesta expressió.
Sí, aquest té idees de bomber.
Recordem aquella mena d'ocurrències estrambòtiques, gairebé absurdes, que pot tenir algú i que té un to més aviat, home, pejoratiu, no ens enganyem. L'origen és d'un concepte que tenen els bombers, la fama de resoldre qualsevol problema que es presenti, no només els bàsics, sinó també, doncs això, rescatar gatets enfilats, obrir portes que han quedat tancades o desbloquejar ascensors que han quedat trebats. Antigament, al cos de bombers hi havia gent per tot que en qüestió de minuts havia de resoldre problemes, diguem-ne, com molt urgents, individus amb una inventiva que se les empascava com fos per solucionar el tema. I, és clar, de totes les idees que sortien, algunes eren afortunades i d'altres no tant. D'aquí que hagi sobreviscut l'expressió per parlar d'aquelles idees més aviat irresolubles. I parlant d'idees de bomber, doncs no sé qui devia tenir la pensada d'unir, en el seu moment, dues professions ben populars de les que se'n va acabar sortint un espectacle que va durar, potser, massa anys. El bombero torero.
Oh! Ja surt. Hi ha dues professions més antitètiques que aquesta? És que no sé, entre bomber i torero.
Seria difícil de trobar, eh? Recordem, el bombero torero era originàriament Pablo Celis Cuevas, que va ser un càntabre nascut l'any 1900, que va migrar a Madrid i que el 1924 va començar a actuar com a torero còmic imitant el Charlot. Amb els anys, el seu èxit aniria creixent i és a principis dels 50 quan amb en Cristóbal Becerra, un personatge, diguem-ne, de cognom molt adient, les coses com siguin, es presenta per primer cop l'espectacle El Bombero Torero, on hi acabaran torejant els seus fills. La novetat és que hi van incorporar 8 nans i amb el temps, actuar amb El Bombero Torero era una escola per futurs toreros. Atenció, perquè entre la gent que va començar en aquests espectacles, José Ortega Cano,
hombre,
Juan Antonio Ruiz Espartaco i Vicente Ruiz del Soro. Ara ens pot semblar d'allò més absurd, però El Bombero Torero va tenir molt d'èxit durant dècades, fins al punt que hi havia 20 companyies que s'hi dedicaven permanentment. El 2017 es van acomiadar.
Suposo que no el vas veure tu mai, no? El Bombero Torero?
No, així és un record de la meva infantesa, que és un trauma, diguem-ne, que l'hauré de psicoanalitzar algun dia, però no el tinc.
D'acord.
Hem comentat que El Bombero Torero comença a principis dels 50. Doncs mira, el 1953 concretament és també l'any en què es publica Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 és un dels llibres més famosos de l'escriptor nord-americà Ray Bradbury. Publicada en plena Guerra Freda i cacera de bruixes, s'ambienta en una societat distòpica a la que els llibres, recordem, estan prohibits i en la que els bombers es dediquen a la seva recerca i a la seva crema. Mm-hmm. Un bomber, en Montauk, tindrà interès en llegir un d'aquests llibres tan perillosos i al final s'unirà a una resistència que viu aïllada i que s'aprèn llibres de memòria per evitar que es perdin.
Però llavors, perdona, el personatge és...
Montauk.
O sigui que els bombers es dediquen a cremar-los. És a dir, no apaguen foc, sinó que n'encenen.
No, es dediquen a localitzar.
Sí, que aquesta també és una figura mítica, no? La del bomber piròman. O sigui, que hi ha una mena de lloc comú a vegades al voltant d'aquesta figura. No has sentit de parlar mai? Home, el bomber piròman?
És que, en el fons, hi ha com una mena d'atracció, repulsió envers, diguem-ne, l'element primigeni, que és el foc, no? Vull dir, els bombers han de tenir... Doncs això, jo suposo que ha d'haver-hi també aquest punt, diguem-ne, de piromania que tenen la gent malalta d'aquest tema, i llavors, òbviament, aquell punt d'atreviment, d'astúcia, per mirar de que el foc no t'acabi això mateix, no?
No, el que és evident és que per dedicar-se a bombers ha de conèixer molt bé com funciona el foc, no? I que segur que una fascinació pel foc com a tal, això no vol dir incendiar res, però una fascinació pel foc en si han de tenir, segur, sens dubte.
Jo em sembla que la compartim tots, eh? Jo em sembla que, jo sóc absolutament incapaç, capaç d'estar davant d'una llar de foc, cremant dues hores i apartar la vista d'allà, eh? Vull dir que és un tema hipnòtic. A mi em fascina, no?
Sí, sí.
Recordem aquesta història, doncs això, al final, el Montauk aquest s'unirà a una resistència que viu aïllada i que s'aprèn tots això, els llibres de memòria, per evitar que es perdin. El llibre, el títol del qual fa referència a la temperatura de graus Fahrenheit en què crema el paper, pretenia advertir sobre sobre la banalització de la cultura, dels abusos dels governants i la censura. A l'any 66, recordem, se'n va fer una pel·lícula dirigida per François Truffaut amb Oscar Werner i Julie Christie de protagonistes. I ja que estem en cinema, i ara que has mencionat aquesta atracció, diguem-ne, pel foc, i aquesta personalitat que també pot arribar a tenir, acabem amb una gran pel·lícula sobre el gremi, Llamarades.
Es como una confusión organizada. Más de 150 grados de temperatura y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo. Y esos locos se matan por entrar. ¿Qué pasa? ¿Ahora eres bombero en Chicago?
Comprueba si la puerta está caliente.
Com ha tractat, doncs, el cinema, aquesta figura dels bombers?
Home, sempre des de la vessant més o menys admirativa, eh? Totes les pel·lícules, almenys que recordi, que han tractat els bombers, sempre ho han estat des de la vessant, clar, evidentment, d'aquesta imatge que la societat en té d'ells, no? I estem parlant d'una pel·lícula que podria ser la màxima glorificació del cos de bombers. Llamarades és un film dirigit per Ron Howard l'any 91, amb un espectacular repartiment encapçalat per Kurt Russell, William Walding, Scott Glenn, Robert De Niro, Jennifer Jason Leigh, Donald Sutherland, Rebecca de Mornay, J.T. Walsh, i on s'explica la història d'una rivalitat entre dos germans que són bombers i on s'insinua, i aquesta idea és molt, molt interessant, que el foc que el foc té personalitat. Mm-hmm. És una idea molt interessant, rubricada per uns efectes visuals, evidentment, quan encara no hi havia tota la infografia que tenim ara gràcies als efectes especials informàtics, però que tenia èpic aquesta pel·lícula, que en el fons és el que es troba a faltar. Es pot trobar actualment, per cert, a Filmin, a Prime Video i a Netflix.
Bé, doncs avui que al Bazar de les Sorpreses hem obert els armaris i hem vist com són els vestits, els trajos, no?, de protecció dels bombers, d'una professió que efectivament és lloable en tots els seus aspectes i que té un reconeixement social molt important, que això no vol dir que tingui un reconeixement administratiu, que això són moltes altres coses, que segurament aquesta setmana que ha sigut d'alta conflictivitat laboral, probablement s'hi podrien afegir moltes altres professions, entre les quals segur que els bombers. Però en tot cas, sí, efectivament un petit homenatge també a aquesta professió que és imprescindible, i tens la impressió que cada cop ho serà més a casa nostra. Bé, Berlegui, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, Mundó, que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge, 29 de gener, a les 3 i 3 de la tarda, farem un viatge solidari. Us portarem al Senegal. Veniu?
A RAC1. Tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.